Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Unitat contra el feixisme i el racisme ha acusat Junts de trencar la proposta de moció de censura a Ripoll contra l'alcaldia d'extrema dreta, a la que qualifica d'amiga dels neonazis alemanys. En aquests termes s'ha expressat l'entitat impulsora del pacte antifeixista al Parlament, subscrit a l'inici de la legislatura per PSC, Junts, Esquerra Republicana, els Comuns i la CUP. En aquest sentit, han qualificat la situació de molt greu i han afegit que hauran de mirar com responen a aquests fets. I avui a Madrid la mesa del Congrés dels Diputats ha aprovat amb els vots de Partit Popular, Sumar i Podem diverses proposicions de llei que busquen revertir la decisió aprovada pel govern espanyol que el nou salari mínim fixat, recordem-ho, a 1.184 euros tributi a l'IRPF. Tot i això, des de la part socialista de l'executiu han tornat a defensar la mesura. A la roda de premsa posterior a la reunió del Consell de Ministres, la portaveu Pilar Alegria no ha volgut confirmar si el Ministeri d'Hisenda vetarà les proposicions aduint raons de desviació pressupostària.
Lo verdaderamente importante, no solamente para mí como ministra portavoz, sino para este gobierno, es que hayamos sido capaces de mejorar las condiciones, de mejorar la vida de muchos trabajadores, de más de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras que han dejado de percibir un salario mínimo de 735 euros para percibir un salario mínimo que ha dejado de ser, por cierto, un salario de subsistencia.
El Consell de Ministres ha aprovat també un nou pla per promoure la investigació científica a Espanya, dotat amb 23 milions d'euros. Els sindicats de llogateres de tot l'Estat han convocat una manifestació el dia 5 d'abril per exigir que s'abaixin els lloguers i que l'habitatge deixi de ser per especular. La mobilització està convocada de manera simultània a diferents ciutats de l'Estat, entre elles Barcelona. El sindicat de llogateres preveu que milers de persones arribin a la capital en columnes des de diferents punts del territori. La manifestació està convocada sota el lema «Abaixem els lloguers, acabem amb el negoci de l'habitatge». Avui que hem sabut que Educació proposa que el curs vinent comenci el 8 de setembre. Aquest migdia s'ha celebrat la primera reunió entre el departament i els sindicats educatius per abordar el calendari del proper curs. Els sindicats són més partidaris de començar el 12 de setembre. I en cultura, 6 organitzacions de dramaturgs elaboren un manual de bones pràctiques de les arts escèniques per dignificar el sector. L'objectiu és aconseguir una remuneració justa i que se'ls reconeguin els drets d'autor, entre d'altres reivindicacions. Tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 18 de febrer, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. La mala visibilitat i l'ambient carregat és el patrimoni a hores d'ara de gran part de Catalunya. Aquests núvols baixos a molts indrets de Girona, Barcelona, Tarragona, també al sud de Lleida, però no són núvols que estiguin provocant pluja. I a més, en gran mesura s'aniran trencant tot just a partir d'ara. No ho faran del tot en alguns indrets de l'Empordà i també del Camp de Tarragona. Per tant, sobretot a prop del mar, encara tindrem estones de cel una mica més tapat. I a la resta del país, on s'obrin clarianes, quedarà un cel emblanquinat perquè tenim núvols prims per sobre d'aquests núvols més baixos. La temperatura tornarà a enfilar-se a força, sobretot a les valls del Pirineu, també al nord de Lleida en general, però a prop del mar el vent de brisa que hi anirà bufant fins i tot farà que hi hagi sensació de frescor. En vista demà, una altra vegada molts núvols matinals, fins i tot algun plogim a Girona i boires en alguns indrets de la Catalunya central. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats ens interessem pel programa Arrels amb Bales del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Parlarem amb la Marta Hernando, que és tècnica del Consell Comarcal, perquè ens expliqui en què consisteix. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la reacció d'Europa davant el menyspreu dels Estats Units per la guerra d'Ucraïna i l'incompliment del percentatge de taxis adaptats en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. A partir de les 5 coneixerem Gabriel Clares, nou director general del Club Bàsquet Prat. Continuarem amb llengua i amb la iniciativa de Terrassa per impulsar el català als comerços. Parlarem amb Montserrat Caupena, que és regidora de Polítiques Lingüístiques de l'Ajuntament de Terrassa. I acabarem amb cultura per saber com és el procés per aprendre a llegir. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. El govern municipal de Terrassa té a punt una nova regulació de les àrees de vianants que proposa simplificar les que es van crear al darrer mandat. Passaran de 6 a 3. Les del Passeig, Vapor Gran, Vapor Ventalló i el sector 2 de la Seu d'Ègara es fusionaran en una de sola que s'anomenarà Centre amb el distintiu verd per als vehicles autoritzats. Mentre no es tramitin les noves etiquetes, les actuals seran vàlides fins al desembre de 2026. Els vehicles que no tinguin l'autorització corresponent seguiran sense poder circular pels eixos dels carrers de Teatre, Sant Pau i Sant Francesc. Ho podran fer excepcionalment si van o surten d'un aparcament públic o si han demanat un permís temporal justificat. Aquest permís es podrà sol·licitar amb anterioritat o fins a 48 hores després per mitjà d'un nou aplicatiu web que millorarà l'actual i amb un màxim de 52 vegades per matrícula i any. En qualsevol cas, la circulació per les àrees de vianants estarà sempre limitada a 10 km per hora. I si cap senyal no diu el contrari, els patinets i bicicletes podran circular per les àrees de vianants si disposen d'assegurança sempre a un màxim de 10 km per hora i a una separació mínima de 1,5 metres de persones i de façanes. En moments de gran afluència de gent, caldrà baixar del vehicle i anar a peu.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. L'Hospital de Sabadell s'ha convertit en un referent de les cures pal·liatives des de la creació del servei als anys 90. Principalment perquè l'hospital compta amb tots els recursos disponibles per oferir la millor atenció als malalts en situació de final de vida. Montserrat López, cap d'infermeria de la Unitat de Cures Pal·liatives del Taulí, ha detallat en una entrevista als Fils de Ciutat quins són aquests dispositius.
Del Bar Taulí tenim tot el sistema integrat, tenim tots els àmbits d'actuació. És a dir, el pacient pot ser que necessiti estar hospitalitzat amb el centre, que llavors està a l'atenció intermèdia de l'Hospital del Bar Taulí, que és a l'edifici Albada, llavors està ja hospitalitzat, tenim 21 llits d'hospitalització, i pot estar ja fins al seu procés o bé pot anar a casa. Llavors, a casa sempre té el suport del seu equip d'atenció primària i el suport de l'equip del PADES, que és l'equip que fa atenció a domicili.
Per abordar l'estat actual de les cures pal·liatives i el seu futur, la Societat Catalana Balear de Cures Pal·liatives organitza divendres i dissabte un congrés sobre el tema a Sabadell. És la primera vegada que la ciutat acull una cita d'aquestes característiques.
Gràcies, Júlia. I ara des del litoral Badalona, concretament ens informa Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. La desaparició de l'escullera del Pont del Petroli és, segons l'Ajuntament, l'últim dels obstacles que s'hauran de salvar per iniciar les obres de reconstrucció d'aquesta estructura, 5 anys després que el temporal Glòria la trenqués en 2. Segons l'Ajuntament de Badalona, és el darrer condicionant del Ministeri per a la Transició Ecològica per desencallar la licitació de les obres que, insisteix el consistori, podrien començar a l'estiu. L'executiu local avisa que no caldrà desmantellar el trencaones abans de fer les obres a l'antic pantalà. El que sí que cal és un informe on el consistori es comprometi a retirar l'escullera i aquest podria estar enllestit en un parell de setmanes. L'alcalde de la ciutat diu que és l'acord a què ha arribat en una reunió aquesta mateixa setmana al Ministeri per la Transició Ecològica. Escoltem el Biol.
Va ser una reunió que va anar molt bé. Va ser una reunió on vàrem quedar entesos que per part de l'Ajuntament de Badalona no hi ha cap tipus de problema en què, si es considera més interessant, es retirin les pedres que estan a la base del Pont del Petroli. Aquestes pedres no condicionen per res la seguretat de l'estructura. La voluntat del govern de Badalona és entregar aquesta documentació, si pot ser aquesta setmana i si no la setmana que ve, al Ministeri, que el Ministeri comuniqui a la Generalitat de Catalunya de manera immediata que dona el seu vistiplau.
Segons el consistori, un cop presenti aquest document, el Ministeri donaria el vistiplau a la Generalitat per licitar les obres en aquesta estructura emblemàtica.
Gràcies, Anna. Continuem encara al litoral i ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El Festival Jove Altrapeu inicia els preparatius i ja ha obert la convocatòria per la participació de joves, entitats i col·lectius que poden enviar les seves propostes fins al proper 23 de febrer. De moment, l'organització ja ha rebut una quinzena d'elles, la majoria estan vinculades amb la música. Ho explica la coordinadora de la zona jove, Estela Rubio.
Sí que és veritat que hi ha molta música, però la crida també és per la confecció del grup motor, i això vol dir que a partir d'aquestes propostes també es poden generar algunes de noves, no? Sobretot com per donar aquest aire d'un festival que sigui per diferents estils de joves i diferents edats.
Aquesta edició 2025 serà el dissabte 17 de maig a l'Skatepark dels Jardins de la Ribera.
Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà ha registrat una disminució del 4% en la seva taxa de criminalitat durant el 2024, segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior dels municipis amb més de 20.000 habitants. Aquest descens situa Castellà com un dels municipis més segurs del Vallès Occidental i de Catalunya, amb 477 infraccions penals registrades al llarg de l'any 2024. Destaca el descens dels delictes contra la llibertat sexual en 7 casos al 2024 en comparació amb els 9 de l'any anterior. D'altra banda, els robatoris amb violència i intimidació han disminuït un 53,8%. Els robatoris amb força a domicilis també han experimentat una reducció del 26,7%. Tot i aquesta millora general, s'han detectat alguns augments en els delictes relacionats amb el tràfic de drogues, que han passat de 3 a 9. A més, els furts han augmentat lleugerament un 9,1%, arribant a la 60ena de casos. La cibercriminalitat continua guanyant pes i a Castellà ja suposa el 30% dels delictes denunciats.
Gràcies, Rocío. I ara tancarem amb l'actualitat de Sant Cugat. Joan Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament ha acordat en el ple municipal de febrer la modificació puntual del pla parcial d'ordenació del sector de Turó de Can Mates. L'objectiu d'aquesta modificació és construir habitatge protegit a l'avinguda del Puig de Rimila. En concret, es tracta d'una promoció que suposa un sostre de 4.630 metres quadrats que inclouran 66 habitatges de protecció oficial, 3 habitatges lliures i una planta baixa que es destinarà a un equipament públic assistencial o administratiu d'uns 500 metres quadrats. La proposta ha comptat amb els vots a favor de Junts, Esquerra Republicana, PSC, PP, CUP i En Comú Podem i l'abstenció de Vox. Aquest projecte urbanístic s'assuma als 4 projectes que es van aprovar durant el ple de desembre per impulsar l'habitatge protegit a Sant Cugat. D'altra banda, les 236 famílies que viuen en algun dels habitatges de lloguer de règim general de Promusa podran ampliar el contracte més enllà dels 15 anys màxims establert fins ara, sempre que continuïn complint els requisits contractuals. Així, ho ha aprovat el Consell d'Administració de l'Empresa de l'Habitatge Públic de Sant Cugat, que estableix aquest canvi amb l'objectiu de garantir la seguretat i estabilitat de les famílies que viuen en aquests habitatges i adaptar les condicions de lloguer a les noves realitats econòmiques i socials, com expliquen en un comunicat enviat als mitjans. La mesura, però, només afectarà els habitatges directament gestionats per l'empresa pública. Durant el 2025, 63 contractes arribaran als 15 anys i, per tant, poden iniciar els tràmits per renovar-ho.
No et desconnectis. Connectar.
Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s'ha posat en marxa el programa Arrels amb Ales, un espai de trobada per a dones que han passat per un procés migratori. Per parlar-ne sobre el projecte, el nostre company Sergi Estapé ha conversat, de fet, conversarà amb la Marta Hernando, que és tècnica del Consell Comarcal. Bona tarda.
Bona tarda, doncs, per parlar d'aquest servei, aquestes Arrels amb Ales, parlem amb la Marta Hernando, que és tècnica d'acollida del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Marta, què tal?
Hola, bona tarda.
Doncs parlem una mica, d'on sorgeix la idea d'aquest Arrels amb Ales?
Doncs sorgeix d'escoltar les dones, en realitat, com que era una necessitat que van expressar elles, d'anar fent entrevistes i trobades, i així va sortir la idea de dir, bueno, n'hi ha aquesta necessitat, que fem amb ella, de necessitem xarxa, no ens coneixem, i així va néixer així, bàsicament, d'escoltar.
Diríem que el subtítol és Trobada per a dones que han viscut un procés migratori, no? És a dir, són persones doncs, que han arribat, però que es veu hi ha una necessitat, no? Unes necessitats. Quins serien els principals objectius, no?, amb aquestes trobades?
Clar, en realitat la nostra idea és com que es poden, o sigui, poder com ajuntar diferents moments vitals i migratoris, tant dones que acaben d'arribar fa poc com dones que porten molt de temps ja sigui al municipi, ja sigui on sigui, però que ja han fet un procés amb tot això i que unes d'altres no ens podem com nodrir. I l'objectiu com principal seria que tinguin aquest espai d'escolta, de benestar i d'un espai segur on poder dir, ostres, em sento així, em passa això, no sé què fa amb això, a tu t'ha passat, a mi no, i trobar-se. O sigui, a partir d'allí ja anirem treballant com ja sigui l'autoestima, el dol migratori, el benestar emocional, però com que l'objectiu principal és que elles es puguen, que n'hi hagi aquest espai de trobada, bàsicament.
Suposo que el primer, no vull dir problema, però sí que el primer que es troben elles és precisament això, no? Doncs, gestionar emocionalment un canvi tan important d'anar d'un lloc a l'altre, no?
Sí, moltes vegades és com les expectatives, no? El que jo em pensava que seria versus el que està passant, trobo a faltar moltes coses, és molt complex tot el procés que fan aquestes persones que fan qualsevol procés migratori. Sí, és molt complex a nivell emocional, laboral, social, bueno, són tantes coses que...
És un grup pensat, són unes places limitades per a 10 dones. Per algun motiu voleu que siguin limitats?
No, és per l'espai. O sigui, és veritat que sempre jo penso que els grups, no pot ser per el tipus de grup que estem volent ni les coses que volem treballar, necessitem que sigui un espai de cura i de confiança i que es vaya com creant en aquest sentit. I si és un grup que, de 50 persones, doncs no és el mateix que si són 10, 15, una cosa així més petita, però com ho fem a la Masia de Can Cortés, doncs l'espai és l'espai que és, no? I llavors el que volem és que es trobin a gust. I 10 és com una... Que por ahí si s'apunten 12, oye, no passa res, però com que no podem ser moltes en l'espai que tenim. Bàsicament és per això. I també per mantenir aquesta cosa curosa, saps? D'intimitat.
Parlaves de Masia Can Cortés de Palau Solità de Plegamans, que és el lloc on us trobeu. Són 6 sessions, no?, que se celebren cada l'últim dimecres de cada mes, no?
Exactament. De moment provarem, com és la primera vegada, i llavors volem veure una mica el què, farem només 6 sessions des d'ara, des del febrer, fins al començament de l'estiu, i són a l'últim dimecres de cada mes, de 10 a 12. Sí. Si por ahí és una cosa que, oye, que continua i realment la gent ho demana i tot això, doncs tant de bo podem, no sé, ampliar horaris, ampliar grups, o sigui, s'anirà veient, això.
Uh-huh. I és per un tipus de, amb un perfil concret? No sé si les dones que s'hi apunten han de tenir uns requisits...
No, només majors d'edat, per una qüestió de legal, només uh-huh. això. Només han de ser majors d'edat. Ja està, és l'únic requisit. O sigui, uh-huh. bueno, que siguin de Palau, clar. O sigui, però tota la resta no n'hi ha cap requisit.
Uh-huh. No. I el, no sé si han, no sé quin tipus de persona parlo, si hi ha gent que, doncs, que estigui, no sé, clar, és que jo no sé si dir risc d'exclusió o són gent que estan en una situació una mica vulnerable o no té res a veure això en aquest cas.
Bueno, és que moltes vegades les persones que estan en una situació super vulnerable, aquestes coses ni per desgràcia ni arriben, no? O sigui, uh-huh. perquè també hem de tenir conscient que quan hi ha molta vulnerabilitat en una vida, no em puc anar a un grup a... No, perquè estic solucionant altres coses a la meva vida, no? Ja sigui trobar feina, trobar una habitació, trobar... Llavors és com que ja és una... No, normalment com el que el perfil sense voler o tal, com que n'hi ha ja certa estabilitat, no sé com dir-ho, saps? O sigui, nosaltres ho obrim a tothom que vulgui, que ho necessiti, però clar, si n'hi ha una situació de molta vulnerabilitat i a més comencem a treballar o a tocar-se tecles, doncs no és això el que volem. El que volem és que el grup tingui un objectiu de benestar, no de més estrès o de... M'explico el que vull dir?
Uh-huh.
O sigui, que està obert, però normalment les persones que s'han inscrit o tal comparteixen un mateix perfil de ja n'hi ha certa seguretat a la vida.
Mm-hmm. Sí, no, és un lloc més de suport emocional que no pas, doncs, necessito feina o necessito un pis, no. Per aquí no aniria
la cosa.
Clar,
no, perquè nosaltres, a més, ahir tant de bo poguéssim fer alguna cosa, però mm-hmm. no tenim ni pisos ni feines per poder oferir, no? I llavors ja n'hi ha d'altres recursos que s'ocupen d'això, no? O sigui, i llavors és com també... al final aquest grup és com, o el Consell Comarcal, no? Tot això és com una feina en xarxa, no? I fem uh-huh. treball en xarxa. I això és interessant també, no? Que cada servei o cadascú pugui fer com el seu trosset del pastís, no? I així poder fer un treball més complet. Jo soy muy fan de la feina en xarxa, no? Del treball uh-huh. en xarxa.
I parlant de xarxa, no sé si us consta que aquest Arrels a Males ja és un tipus d'iniciativa que ja s'ha fet en altres, no sé, en altres consells comarcals o en altres zones del país o no?
Home, grup de dones que han fet procés migratori, sí, clar que sí, o sigui, s'han fet, o sigui, perquè a l'hora de també veure, venga, com organitzem, tal, no?, que vas i busques molta informació i tal, no és res una iniciativa nova, per res, igual que els grups de dones, no és una cosa nova, o sigui... Clar, no sé si en Palau o a nivell de Vallès Occidental en diferents municipis, perquè jo no porto molt, molt, molt de temps, o sigui, al Consell, i llavors no t'ho sabria dir. Llavors, però no és una idea novedosa, saps? El que es poden... No ho és per res. Però jo sí que penso que és una idea que s'ha de fer, saps? O sigui, és com, vale, ara per ara si no està, doncs fem-ho. No, sí, no? Però... I si n'hi ha tres grups en un mateix municipi, doncs que meravellós. O sigui, no? O sigui, com que penso que quan més, millor, en aquest mm-hmm. sentit.
I la idea és començar per continuar o voleu veure sí. com funciona i després a partir d'aquí doncs fer canvis, si fan falta canvis, si ho podeu ampliar o extrapolar més localitats, com més o menys...
Clar, no sé home, si... això seria meravellós, no?, que als municipis del Consell, o sigui, de menys de 20.000 habitants que anem, que en tots poguessin fer un grup com aquest, això seria lo ideal i a mi m'encantaria que això és el que passés, però clar, no ho sabem què passarà. De moment és com, bueno, pas a pas, està fet aquest, a veure si aquest surt, si realment ens manté, i a partir d'ahí avaluem i mirem, i per mi sempre és escoltem, o sigui, perquè això és escoltem a les persones que s'apunten, que necessiten, i ahí ja està, ja anem fent. O sigui,
mm-hmm. Comença el febrer, com deies. Sí. No sé si ja està tot ple o encara hi hauria alguna plaça. Com...
Encara queda alguna plaça? O sigui, que si hi ha alguna persona que ens està escoltant i vol, o sigui, pot escriure a l'email del Consell Comarcal. I, si no, també mirar-lo a internet, que sortirà, o sigui, per posar-se en contacte amb nosaltres. I clar que sí, o sigui, encara queda alguna. Sí que n'hi ha ja gent que s'ha apuntat, però encara queda alguna plaça.
Recordem, el correu és, si no m'equivoco... Sí, digues, sí. Millor el dius tu.
Mira, sí, perquè a més és una mica liós. És ccboc@ciutadania.ccboc.cat.
Doncs
però si no, que posin Consell Comarcal a internet del Vallès Occidental i ahí trobaran també el mail i ja ens arribarà d'una manera o d'altra.
En l'apartat de notícies trobaran aquesta convocatòria. Marta, una mica, explica'ns una mica aquest, diríem, el servei d'acollida del Consell Comarcal, quins serveis ofereix, a part d'aquest programa, aquest Arrels a Males, no sé quines altres coses també feu.
Nosaltres el que fem és que normalment quan una persona arriba a un municipi i s'empadrona o algun nen local té contacte amb aquesta persona, ens fa la derivació d'aquesta persona i llavors nosaltres, amb la meva companya, la Joana, el que fem és tenim diferents parts, o sigui, ja sigui donar-los l'acollida, explicar-los tot un itinerari formatiu que té a veure amb aprendre el català, amb un mòdul B, amb un mòdul C, en el que també es transmetin doncs, coneixements laborals i coneixements de la societat catalana, no? Això seria com la itinerància formativa, per una banda. Després també podem fer com un... explicar, vale, acabes d'arribar, ara aquesta situació que tens és aquesta, podem fer això altre, has de gestionar la targeta sanitària, has d'anar aquí, saps? Com una mica de situar la persona, d'on és i l'altre també és, clarament, escoltar la persona, vale, tu com estàs, què necessites, com et sents, no? També fem una mica d'acompanyament emocional en aquest sentit, perquè bueno, per el que parlaven abans, bàsicament. I si hem de derivar, no? O sigui, també contactar ja sigui amb la, pues, amb qui sigui, serveis socials, o no sé, o en el SOC, o, saps, l'entitat que calgui, doncs també ens coordinem molt en aquest sentit.
I
sí, aquesta seria la nostra feina, bàsicament.
Deixa'm tornar un segon a Arrels a Males. Suposo que hi haurà algun oient o alguna oient que dirà per què només està destinat a dones? És per algun motiu o...
En realitat és perquè no és per un motiu concret, sinó per una qüestió de que normalment atenen més dones que homes. O sigui, i si tu ara mires les estadístiques, no? Ara que hem fet la memòria de 2024, ostres, és com realment... I llavors tenim més població de dones que de homes, i és per això. O sigui, i jo la meva idea sempre és anar a més, o sigui, en aquest sentit poder fer... ja sigui un grup d'homes, ja sigui un grup mixta, o sigui, ja sigui, saps? És com, bueno, hem començat per aquí i ja està, sense més, saps? O sigui, perquè també n'hi ha unes necessitats concretes, no?, en les dones que arriben aquí, que veuen que és com, vale, les feines que a les que opten, no?, o sigui, les dificultats, com que... N'hi ha un sesga, un bias de gènere allí també molt fort i també ho hem de veure, no?, i de tindre en compte això també.
Sí, els números diuen el que diuen, no? Però
sí.
T'havia de fer la pregunta, no?, perquè segur que hi ha gent que igual s'ho estava preguntant, perquè quan arriben tenen més barreres les dones, que no sé si tenen alguna barrera o no, o es troben el mateix barrera idiomàtica, això per descomptat, però no sé si la dona es troba amb més dificultats.
Bueno, clar, depèn molt si ve la dona, si la dona ve amb fills o filles, si quina família deixa allà, o sigui, és que d'això podríem parlar com 3 hores.
Clar, clar,
o sigui, perquè és molt complexa, això, no? És com que, o si ve una parella d'un home i una dona i és com, no, doncs jo em quedo a casa a la cura dels fills o filles i tu te'n vas a buscar feina, no? Llavors és com, bueno... o quines feines, no? Perquè ara ho veiem, no? O sigui, les persones que fan la cura de la gent gran moltes vegades són dones migrants, no? O sigui, no homes migrants. Doncs tot això bueno, és un fenomen complex a l'hora de...
Doncs, Marta Hernando, que és tècnica d'acollida del Consell Comarcal del Vallès Occidental, gràcies per explicar-nos aquí avui al Connectats què és aquest programa, aquest servei Arrels Amales, i esperem que amb el temps doncs vagi ampliant i pugui ser tot un èxit. Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Passa minut i mig de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia a tres bandes. Avui la compartirem amb tres dones. L'Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, que és el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Bona tarda. També ens acompanya la Míriam Mucendo, que és mestra i activista, i la tenim, com sempre, a Sabadell. Míriam, bona tarda. Bona tarda. I la Cristina Roniz, que és presidenta de l'Associació de Dones Empresàries del Vallès. Avui ens acompanya a l'estudi. Què tal, Cristina?
Molt bé, bona tarda.
Doncs avui començarem amb un tema de política, política europea, mundial. Ja sabeu, tot i que fa dies que no en parlem, els mitjans també ens ocupem d'altres coses, però que continua existint una guerra que és aquesta guerra que va començar el senyor Putin per aconseguir doncs, tot el que li fos possible d'Ucraïna, aquesta guerra entre Putin i Zelensky, que sembla que no és una guerra d'Europa o en la qual Europa no té dret a dir res, perquè des que ha arribat el senyor Trump a la Casa Blanca, doncs ara s'està establint un nou ordre mundial, que és el que intenta, és el que ell intenta gestionar. Rússia i els Estats Units s'han reunit a Riad per abordar el final d'aquesta guerra, i ho ha fet sense la participació ni de Kiev ni de la Unió Europea. I, clar, Europa ha dit, bé, i nosaltres quin paper hem de jugar en tot això? Amb la qual cosa han decidit reunir-se també a París. D'entrada, sí que m'agradaria que parléssim del que us sembla aquesta manera d'actuar d'Estats Units. De quina manera qualificaríeu l'actuació, aquesta manera d'intervenir en els afers dels altres que té Estats Units?
Hombre, yo, un poquito para empezar, sinceramente, que ahora Trump, ¿no?, tenga siquiera quiera negociar la paz directamente con Rusia, cuando Estados Unidos y Rusia, pues históricamente, tampoco han sido muy, muy amigos, que digamos. Y viendo un poquito desde que Trump es de nuevo presidente, desde el día 20 de enero, todo lo que está haciendo, todo lo que está aprobando, de qué forma, de qué manera, etcétera, hombre, yo creo, en mi modesta y humilde opinión, que detrás hay unos intereses por parte de Estados Unidos, sobre todo unos intereses económicos importantes, unos intereses de poder también muy importantes, Y bueno, y creo que está jugando un poquito sus cartas con una estrategia también en este momento adecuado, en el cual Europa también está demostrando pues que tiene esa cierta debilidad, porque bueno, le está costando mucho pues todos los países de la Unión Europea ponerse de acuerdo, ¿no? Hay el ejemplo de ayer de la reunión que hubo en París, es un ejemplo más en el cual, en la situación grave en la cual estamos, tampoco parece ser que ayer avanzaron demasiado y que los países que estaban en aquella reunión pues hayan llegado pues a ciertos acuerdos, ¿no? Con lo cual esto todavía le da más poder a Trump para hacer pues lo que considere y negociar lo que considere. Y a mí, que en la negociación de la paz no esté Ucrania, que es el país lógicamente involucrado en esta guerra tan horrorosa, tan larga y tan inhumana, me parece que por algo es. Probablemente pues tanto a Rusia como a Estados Unidos les interesa, cada uno con sus motivos económicos, geopolíticos, etcétera, intentar llegar a ese acuerdo, con lo cual a mí personalmente me da un poco de miedito.
Para alguna raó és. Sí, sí. Què us sembla a vosaltres, Anna Maria? Vinga.
L'actitud d'en Trump és d'una prepotència extraordinària, però és que aquest senyor és així, és, vull dir, no ens té que sorprendre ni molt menys, vull dir, ell va de defensor de tot i a manegar-ho tot i a organitzar-ho tot. Em crida molt l'atenció que vulgui ell posar la pau a Ucraïna de la maneta dels russos i, a més, que es reuneixin a Aràbia Saudita. Exacte. És que, clar, això ja és un espai que no... La veritat és que en una època normal a ningú se'ns passaria pel cap que això es produís d'aquesta manera. I el menyspreu que té a Europa i en els països europeus, en Trump, doncs, bé, ja s'està veient, no? Passa olímpicament, vull dir, la OTAN no la té per res, l'UNESCO ja no cal dir-ho, l'ONU també, vull dir, llavors, vull dir, és un senyor que s'erigeix com el salvador de la pàtria mundial i de tot l'espai sideral, i ja està, vull dir, i com jo crec que com més ales se li donguin, i per desgràcia, Europa, amb aquesta deriva cap a governs de dreta i extrema dreta, doncs cada cop se li donarà més peu en aquest senyor a fer aquestes coses i els demés, doncs, li riuran les gràcies.
Sí. Míriam?
Doncs sí, d'acord en el que deia la companya, no? Que primer em va sorprendre, primer de tot, que es reunís amb Putin i sense Ucraïna, no? Però sobretot aquest apropament a Putin, amb l'historial que tenen Estats Units i Rússia, i el fet de reunir-se a Aràbia Saudita em sembla una declaració d'intencions a nivell del que comentàvem, no? D'aquest, de mostrar aquest poder, no? I aquestes aliances que al final són econòmiques, no? Que al final estem vivint una mica una distopia política, perquè això és, ja no sé, sembla un conte, una història de por, perquè el que dieu és aquests apropaments d'Europa a l'extrema dreta i al final que no hi ha una cohesió aquí a Europa, com es va veure ahir. També Pedro Sánchez ja ha comentat aquest matí la intenció d'augmentar doncs, aquesta defensa d'Europa, d'intentar anar cap a una unificació, i això també vol dir unes despeses econòmiques pels estats d'Europa en armament que pujaran, no? I que ja estem en una situació que no sé jo si ens farà molt bé, però clar, si tenim una amenaça tan clara i ens està mostrant un poder que li dona igual tot, no? I que va per totes, que sembla un mono amb dos pistoles, aquest senyor, cada cop que li donen un micro, perquè només diu barbaritats, però diu barbaritats, però clar, és que tu el veus i dius, ets un pallasso, o sigui, però clar, un pallasso amb molts diners i molt de poder i moltíssims contactes a tot el món, no? Llavors, clar, dius, vale, si tu veus i dius, no pot ser, però clar, pot ser, perquè aquest senyor seurà a un despatx, començarà a treure bitllets, a fer negocis, tractes, i aquí, a nosaltres, com res, formiguetes mirant-nos des de la tele i el TikTok i tot això.
Sí. I que no necessita el permís de ningú, no?, per tirar endavant tot això. No.
I el que dèieu, no?, que totes aquestes sigles que tenim i que van funcionar molt bé en uns moments de la història, ostres, cal revisar una miqueta, no? Quanta gent està allà treballant, què està cobrant i què està fent. Sí. Perquè no sé jo si estan complint realment els objectius d'aquestes, per les coses van crear aquestes sigles.
Per el que deia la Míriam, és un pallasso que en lloc de ser graciós és perillós.
Sí,
i per tant, vull dir, d'entrada et fa molta gràcia amb aquell cabell taronja i que cada cop la pell també la té més taronja cada vegada, cada cop s'assembla més al Simpson.
Sembla un risqueto.
Sí.
Un xeto.
Però clar, és molt perillós i a més té molta gent que l'envolta amb moltíssims diners, no? I llavors això és... Però és el que també comentàvem, no? És que al final, on tots van a parar és a una despesa més amb armament. I ella, a més, ho exigeix. Sí. És que això és el més gran. No, exigeixo que els països europeus tinguin un 5% del seu PIB amb armament.
Perquè fer la proposta contrària no crec que li quadri gaire, no?
El veí del cinquè ja et diu, ui, has de posar més plantes, tens poques plantes, més
plantes. Clar, exacte.
Clar, no té cap sentit, o sigui, senyor, deixa'm. Ja tenim prou amb el que tenim aquí a Europa.
Exacte.
El que és increïble és el que apuntava abans la Cristina sobre aquestes negociacions que pretenen arribar a uns acords de pau sense una de les parts implicades.
Exacte.
Què és això?
És com una xuleria, horrible.
En nombre de qui va negociar ell? Quiero decir, va negociar en nombre de Ucrania
dels seus interessos,
seus interessos, perquè claro, ell estava hace un ratito en el telediari decían, o sea, que si realmente se negocia algo, o sea, le va a poner unas condiciones a Ucrania a cambio de esa paz.
No, és que clar...
O sea, muy fuerte,
És com ara Gaza, no?, allò que deia de la Ribera de Gaza, no?
I per què
reuneixen Aràbia Saudí? Quina sorpresa! No sé jo què va salir d'aquí, no? Perquè dius, clar...
Nada positivo...
Aquí té interessos, clar...
Nada positivo ni para Ucrania, ni para la Unión Europea, ni para nadie, solamente para Estados Unidos y para Rusia. Esto lo tenemos que tener, vamos... Claro, clarísimo. Mira, justamente esta mañana leía también un poco esto que estábamos comentando, ¿no?, del poder que cada vez tiene más Estados Unidos y luego, pues, de todas estas leyes y medidas que está aprobando este señor cada día, que dices, madre mía, qué nivel de efectividad, ¿no? Quiero decirte, no sé cuánta gente...
Si va a la velocitat de la llum,
pràcticament. Sí, dices, madre mía, no sé.
Com un autògraf, el tio, sembla un d'aquests cantants del Corte Inglés.
Sí, sí, qué forma de ejecutar, ¿no? O sea, es impresionante, aunque tenga un equipazo de no sé cuantísimas personas, pero es impresionante.
No, home, si estan aprimant l'administració no poden tenir...
Sí, por eso, no sé...
Y
esta mañana me pasaban un artículo que algunas de las grandes, no diré el nombre, de algunas de las grandes consultoras americanas, muchas, bueno, un poquito supongo que para estar del lado de Trump, bueno, todas las políticas de igualdad que tenían en las empresas, de equidad de género, todo esto,
ya parece ser que ha caído, o sea, de todo eso nos olvidamos.
Grandes consultoras americanes, que també estan en el nostre país.
No ho han fet les tecnològiques, que van estar totes allà a primera fila...
Google, Facebook...
Estan decayendo ya todas estas políticas en grandes consultoras. En Estats Units,
i s'estan havent-hi moviments de xarxes socials. Jo estic veient com a gent que crea contingut LGTB, feminista, que directament els hi anulen uns vídeos perquè posa que fomenta la violència i potser està explicant, un referent cultural de la moguda madrilenya gay, saps? I ja està. I de cop eliminen vídeo per incitar a la violència. I us perdona, què està passant? Després sí que pots pujar el bracet, no?, cap amunt, ben amunt, i no passa res.
Perquè
estàs emocionat i tens Asperger, vinga, home.
Ofereixes el cor.
Sí, el cor, mira.
El cor a tots els presents.
Mira, de veritat.
I davant d'aquesta situació, ostres, Europa, que com abans comentava la Cristina, està en un moment de feblesa, què pot fer? A què pot aspirar en aquest marc On sembla que hi tingui poques fitxes a moure.
No sé, yo creo que, claro, hay demasiado... Claro, 27 países en la Unión Europea son muchos para ponerse de acuerdo y porque también cada uno tiene sus propios intereses.
Claro.
Entonces, yo creo que ahí está un poco la dificultad. Aparte de que, claro, también hay ahora una serie de países que son pro-Trump, ¿no? Todos claro. estos países donde están gobernando sí. ultraderecha, que esto también... bueno, está haciendo daño y va a hacer más, porque parece ser que, bueno, la cosa no sabemos por qué, pero bueno, en algunos países va tendiendo hacia ese radicalismo, o como le queramos llamar. Entonces, no es fácil que la Unión Europea se ponga de acuerdo. Y bueno, veremos cómo avanza todo esto, pero yo lo veo difícil. Y él se está aprovechando de esa debilidad de la Unión Europea. O sea, o se ponen las pilas y la Unión Europea es consciente de que tiene que pasar por encima de los propios intereses y se tiene que llegar a un acuerdo común para hacerse fuerte delante de Estados Unidos, o si no, vamos mal, ¿eh?
Home, de fet, en aquesta trobada informal que vam fer, una de les qüestions que ha transcendit és que exigeixen que Europa pugui participar en aquestes negociacions. Però, clar, és que si ens trobem amb el panorama que et tanquen la porta, que, a més, se'n van fora de casa a negociar clar. Això, però de casa teva. Sabeu el refrany aquell de fora vingueren, que de casa ens tragueren?
De casa ens tragueren.
Doncs és que és
però
això.
Serà, no sabem sí. el per què, però per algo serà que s'hi han ido ayer.
Home,
i per què, no, quizás no lo sabemos, però que seguro que hay un motivo... de interés detrás, seguríssim.
Empresarial, seguríssim.
Seguríssim, no sé qual serà, però seguríssim.
I armamentístic.
Clar, i de gas, i de pols de gas. Clar, home, allà... Ucraïna té coses, té cosetes que interessen. Que no...
Sí. De fet, Trump feia la llista, no? De veure què podem aconseguir d'Ucraïna.
Minerales, gas, todo, rehabilitar todo lo que han destruido. Claro, econòmicament és molt interessant per a
la reconstrucció.
La reconstrucció. Bueno, lo mismo de
gas. I ara està inclús estan interferint amb les properes eleccions que hi haurà a Alemanya.
Sí.
Vull dir, des d'Estats Units hi estan interferint.
No,
perquè, clar, suposo que els hi deu interessar una Alemanya propera a Trump i no propera a no Trump.
Sí.
Clar, no és que al final és com treure-la d'Europa, al final, una mica, a nivell d'interessos. I és el que deia la Cristina, no? Que si aquí no ens estem entenent tampoc, lo difícil que és arribar a un... Doncs, a tenir
un consens entre tots, res.
Per poder... I a més, anar per sobre d'una... del que està construint Trump, que és molt, molt ferm, al final, perquè van tots amb ell. O sigui, és un líder clar, això és lo fàcil, no? Ells ho posen fàcil. És un líder clar, unes consignes clares, i així és molt més fàcil per tothom. I, bueno, i així va.
Bueno, y que los según qué país, bueno, a todos los países, pues supongo que desde cierto punto de vista te interesa estar bien con Trump.
Claro.
Entonces, claro, que, ¿no?
Sí, ni que sigui per una estona,
en
no?
En qué posición se pone cada país, ¿no? Porque, claro, me interesa llevarme bien. Todos los países tienen claro, negocios
no,
y tienen...
Aranceles y tot això, bueno, clar, sí.
Esa es otra. Es que, claro, también para un país no ha de ser fácil decir ¿dónde me posiciono? No ha de ser fácil. Claro.
Perquè aquesta proposta que va reclamar Zelensky a Munic la setmana passada sobre la necessitat que Europa creï el seu exèrcit europeu...
Però és que, clar, tot clar, però és que tot va allà per allà mateix, vull dir, més diners per comprar armes, t'exigeixen que un 5% del PIB, ells un exèrcit que es tindrà que dotar d'armament, vull dir, que això es val diners també, començarem a tindre tropes amunt i avall perquè no seran tropes de pau, perquè... entraran com a tropes de pau, però quan els enviïn un dron i s'encarreguin tot un batalló de 300 persones, algú tindrà que respondre
que
això.
Que encara continuen, eh? Rússia encara
clar,
està...
Sí, clar, que no parla d'allò, que fa temps clar, que no parla, però...
Però sí, i jo vaig, a més, vaig quedar esgarrifada, perquè diu que un dron val 500 euros, que jo ho vaig trobar-ho molt barat amb els preus que ens movem en quant armamentístic, i en canvi un tanc, vull dir, és que jo, entre mi, vaig pensar, mare meva, quants hospitals ens podríem crear, quantes residències d'avis, no? i li foten un bombasso en aquell moment i se'n van allà milions i milions d'euros. Però clar, és el que dèiem, l'economia actualment és el que mana.
I un senyor.
Un senyor perillós.
Un senyor, sí, que...
Bueno, y que se rodea de otros señores peligrosos como él.
Peligrosos.
Y poderosos sí. Como él.
Que es más, y señores, que es ¿eh?
Bueno, señores, bueno, sí, señores y señoras.
Sí.
Sí, sí. Sí. Poderosos no como él, ¿no?
Ni de gènere, ni de races.
No, no, aquí res.
Quan arriba un nivell de poder, que se'ls oblida
aquí,
tot.
Aquí sí.
Se'ls oblida el racisme, aquí la misogínia, se'ls oblida tot.
No, no, aquí no.
A
cap problema.
Vinga, som-hi.
Cap problema.
Aquí no hi ha problemes. Es porten tots bé.
Canviant de tema, perquè això donarà encara per fer algunes tertúlies més...
Sí. Va molt
ràpid i cada dos per tres hi ha novetats. Però ara us proposo parlar d'aquesta situació que viuen persones amb mobilitat reduïda que doncs, tenen seriosos problemes per desplaçar-se si volen fer servir un servei de taxi adaptat. I és que a l'àrea metropolitana de Barcelona, on estan obligats a tenir un 5% de la flota adaptada precisament per a aquests usuaris, perquè així ho va marcar una sentència del jutjat de Barcelona el 2022, doncs només s'arriba a un 3,8%. Què suposa això doncs, per a les persones que estan afectades? Doncs que segurament... com en algun cas que ja apareix a la notícia, que és un cas de Badalona, ha de canviar de domicili, perquè si no es pot estar desplaçant cada dia per anar a la feina, deixar de fer coses, és a dir, deixar de tenir una llibertat que tenint aquest servei els permet anar a un lloc i un altre. Les ajudes aquestes que reclamàveu, segurament, doncs, es podrien apuntar en aquesta direcció, perquè precisament els taxistes el que diuen és que no els hi surt a compte haver d'adaptar els vehicles, que el cost és molt alt i que, en canvi, no els hi és rendible. Però és que, clar, aquí hauríem de recórrer a l'administració, que és qui pot donar doncs, un cert suport no? per donar aquest servei a aquestes persones que ho necessiten. Però és que ja no es donen aquestes ajudes.
La societat del benestar que tenim establerta. Sí. Clar, és així. Mira, nosaltres en el centre de dia tenim una senyora amb un Parkinson molt, molt, molt avançat, que actualment va amb cadira de rodes perquè els seus moviments no la permeten caminar ja. La cuidadora la venia a buscar al centre de dia i per arribar a casa seva anaven amb transport públic. Aquesta senyora ja actualment no pot accedir a un transport públic perquè és una senyora molt alta, fa 1,80 m i alguna cosa, és una senyora molt corpulenta, per tant té unes cames llarguíssimes i uns braços molt llargs. Amb els moviments del Parkinson són com aspes de ventiladors, aquestes cames i aquests braços. Per tant, ja li és dificultós a la noia pujar en l'autobús, en el transport públic, que té que esperar que vingui una amb rampa, però ja és dificultós per encarar la senyora que no es doni cap cop a l'entrar, al sortir, i un cop a dintre pot fer mal a algú, la veritat, perquè, clar, vull dir, és un moviment continu. Doncs no hem aconseguit cap tipus de taxi adaptat, ni molt menys, i, per tant, tenen que tornar a casa caminant, vull dir, amb el cansament propi de la cuidadora, perquè nosaltres estem al centre i ells viuen en un barri, perquè no hi ha cap mitjà perquè aquesta senyora pugui arribar tranquil·lament a casa. I suposo que com ella, perquè aquest és el cas que jo conec directament, com ella, doncs en deuen haver-n'hi milers i milers i milers de persones. Perquè, clar, a Badalona 3.348 persones necessiten de transport adaptat, que no són poquetes.
Y en la totalidad del área metropolitana, pues deben haber muchísimas. Si solamente hay 392 taxis adaptados, pues es imposible. Pues claro. O sea, totalmente imposible. Bueno, pues que quizás no, que parte del presupuesto tendría que ir a todo este tipo de medidas.
D'entrada, fer una estimació, no? Fer una diagnosi de
les necessitats de les persones.
De quines necessitats hi ha, perquè si tu no saps l'oferta, no? Quina demanda estàs... O sigui, la demanda, quina oferta estàs oferint. No, i això passa una mica amb tot, o sigui, m'ha recordat una mica quan comentaves això, no? Es va fer una llei, un decret, no? I em recordava això d'educació, que a vegades es crea un decret, el decret d'inclusió. El decret d'inclusió vol dir que tots els infants amb diversitat funcional van a l'escola ordinària. Mm. D'acord, perfecte, jo estic a favor, però amb recursos. Clar, o sigui, tant les escoles ordinàries a tope d'infants amb unes discapacitats sovint greus, i no s'estan podent atendre les necessitats tal com calen, perquè no s'han posat els diners, no s'ha desenvolupat aquest decret, no? Dius, vale, molt bé la llei, però i on estan els pressupostos? I em fa gràcia, no? Quan has comentat això, dic, és que una mica igual. I una amiga meva, la seva mare, doncs anava amb cadira de rodes, i sempre comentava que a ella li agradava molt viatjar, però, clar, tenia les seves dificultats. Però sempre deia que Barcelona, inclús, és de les més adaptades que hi ha a Espanya, inclús a Europa. Però diu que és una passada, que pel centre d'Espanya, que li costava tant trobar, però qualsevol transport adaptat, qualsevol bar, no tenien els lavabos a puesto, i bueno, que tenia moltes dificultats. I que aquí a Barcelona, que encara hi havia una miqueta de... doncs aquesta mirada cap a la inclusió, però bueno, anem a un ritme de cargolent.
Per darrere, sempre anem per darrere, no?
Sempre anem per darrere de les necessitats.
Vols apuntar alguna cosa, Cristina? Perquè ja hem exhaurit el temps i ho hem de deixar aquí. Anna Maria, Cristina, Míriam, que vagi molt bé la tarda. Moltíssimes gràcies.
Moltes a vosaltres.
Adéu.
Bona tarda a totes. Adéu,
bona tarda.
Adéu. Adéu.
Amb Carme Reverte. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat 91.